i nosaltres encara des d'ahir ve, i que abans i de més ho anem dient el que veiem que venia, no som visors ni res, però és que saber venir de lluny. I al final m'ho ha mossegat. Al final ho tenim de dins.
8:04, la informació continua, els butlletins informatius, ara comença el programa. Xiu, xiu.
Anys amb tu.
Ai. Podeu escriure també. Ai.
Xiu, xiu. El programa que necessites per acabar bé el dia. Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Com esteu?
Estic preocupada perquè ja havíem oblidat en Dean Gallagher, però tenc per mi que l'haurem de tornar a cridar.
Exactament així és, perquè necessitem ja en Dean Gallagher del servei l'heroïcitat. L'heroïcitat. Ara, res més, començar el programa ja he volgut posar una trampa.
No, és a dir, necessitem els serveis i la heroïcitat...
Sí, digueu bé, ara per fer-me...
D'en Dean Gallagher.
No, d'en qui?
D'en Dean Gallagher.
No, l'has de dir com és ell.
En Dean Gallagher.
Dean Gallagher és un acer d'un metre, ha sorprès a un veïnat de Llucmajor a una zona de camp.
Per tant, necessitem en Dean Gallagher.
Ho deim a l'hora? 3, 2, 1...
Dean Gallagher!
Te necessitem.
Jo crec que hauria de començar a registrar la marca, aquest home.
En Dean Gallagher. Des que de fet l'hem escrit del programa, però encara no hem obtingut cap tipus de resposta. Jo sí que algú i Vicent el coneix de prop, per favor, que mos enviïs un missatge directe amb el seu telèfon, evidentment que li demani permís abans, perquè ho tema de protecció de dades i totes aquestes històries.
Recordem que en Dean Gallagher és el caçador de serps més reputat d'Eivissa, i ara sembla ser que aquest estiu el necessitarem també a Mallorca.
Exacte, ell és australià, mig australià, mig britànic, mig eivissenc. De fet, resideix a Eivissa i se'l coneix com això, per Sant Franc de la Jungla, però d'Eivissa.
Ivan sí. Capell. Jo efectivament, si vos l'imagineu en Capell, efectivament, heu encertat.
Exactament. Jo l'admir molt. Jo me trobo una serp i me'n vaig.
Sí, no tinc moltes fòbies.
Jo, les serps, no sé si fòbia, però no vull tenir una de bona.
Home, jo m'estim més una serp que un colom.
Sí?
Sí.
Vols dir que te poso una pitó aquí de 2 metres i un colomet?
No, m'estim més a pitó.
Ah, sí?
Sí.
Déu-n'hi-do, bon Jesús.
Que sí, tu?
Jo, és colom.
No, però
colom
si tens...
passes per damunt,
però
si vols.
Però si tens por a qualque animal.
Però és que no... Jo no tinc por, Inés.
Ah,
només tinc por. Saps que sabeu qui té por? Aquí podria arribar a tenir por?
Aquí.
En Dean Gallagher.
Avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic. Vos he de fer una pregunta que vos recordarà un presentador mític d'aquesta casa, en Joan Montse, que demanava: ets feliç? Sou feliços?
Jo crec que sí.
Sí.
Sí, tenim una bona feina.
Gràcies,
Jordi,
per aquesta clucada d'ulls.
Tenim una bona feina, vivim bé.
Exactament, sí.
Vivim a Balears.
Bé, no m'esteu donant motius que a mi me convencen del tot.
Amén, però Ina, jo crec que això de la felicitat també és una cosa molt subjectiva. Vull dir que cada persona tendrà els seus motius.
I no creguis que és tan subjectiu, no.
Exacte, perquè resulta que la ciència ho té estudiat, això. Segons un article que han recollit en el Diari de Mallorca, els científics mos diuen que per ser feliços hi ha tres requisits importants.
Què passa,
en primer
Xavi?
Lloc...
No, res.
Ah, d'acord. Uh-huh.
En primer lloc, haurien de tenir una renda de 50.000 euros anuals. Uh-huh. A partir d'aquí, la felicitat augmenta molt poc a mesura que creix aquesta xifra. O sigui, no és igual de feliç una persona que cobra 50.000 que 50 milions. Okay. Això és el que mos diuen. Però el que fan els amics, n'haurien de tenir mínim 4 amb els que poden xerrar i obrir el nostre cor.
Uh-huh.
I, finalment, necessitem mantenir relacions sexuals almenys una vegada per setmana.
Mm-hmm. D'acord, i d'una renda de 50.000 euros, uh-huh, un mínim de 4 amics i relacions sexuals una vegada per setmana. Ho compliu o no ho compliu?
És a dir, per lo que entes, Jordi, això és temes que si tenim això, a partir d'aquí, ja són els estàndards de suficiència per ser feliços. És a dir, a partir de si en tenim més d'això, ja no té per què...
Ja no fa falta. Tenir 4 amics o tenir-ne 22,
jo ja no
ets més
feliç.
Jo ja
no complesc una, que és... de 50.000 euros.
Oh! No. Molt bé, molt bé.
Com a mínim no compleix que aquesta.
Molt bé, com a mínim. No en compleixes una. Molt
no,
bé.
Ets...
No, és que molt bé, són informacions... Bé.
Ets dos, tens dos terços de felicitat.
Dos terços de felicitat.
Sí.
Molt bé.
Com a mínim.
Exacte, deixeu una pregunta que fa en Broncano en aquest programa, La Resistència. Podria fer... Ets feliç, per cert, quan cobres...
Sí.
De quan
hauria de canviar la pregunta ja, aquest senyor.
Ah, sí. Hi ha famosos que els incomoda. Però bueno, si saben que van allà... Mm-hmm. Bé, Jordi, això en això consisteix?
Exacte, i a mi m'ha interessat molt. Uh-huh. M'ha interessat molt, així que he sortit a investigar a veure si la gent de Balears compleix o no amb aquest requisit.
M'encanta, perquè cap dels dos ha contestat, però bé, d'acord.
Jo tampoc guany 50.000 euros.
Molt bé, Jordi.
Molt bé, molt bé.
En Xavi, res.
Home, ja som
cortina de fum.
Discret.
Els oients demanen transparència.
Sí, poden demanar el que vulguin. Molt bé.
Bé, jo, la gent de Balears, primer demanar pel tema econòmic. Com ho veus? Creus que la gent cobra 50.000 euros?
Jo crec que no.
Tant de bo.
Que no hi arriben. La majoria.
Ho comprovam.
Endavant.
Ja no arriba a 50.000 euros.
No
arriba. No, ni de bromes.
No, que va, que va. Econòmicament, sense luxes cap ninguns, però sobrevisquint.
Sí.
Sí, els atents.
Sí. Això és una pregunta que no sé si se pot contestar. Bé, més o menys.
Jo no.
50.000 euros, pues bastante lejos del requisito mínimo. Falla bastante.
Bé, la majoria no, però hi ha gent que sí, eh?
Hi ha gent que sí, hi ha gent que la guanya, però és
tot i així, a l'hora del pes, és una pregunta que ja crec que per fer-la la primera no va gaire bé.
És a dir, que 50.000 euros per anar tranquils. Més o manco, també depèn d'on vius, perquè clar, això...
Aquí, ja t'ho dic jo que sí.
És un estudi d'àmbit estatal, per tant, imagino que no és el mateix guanyar-los a Mèrida o a Càceres que no guanyar-los aquí a les Balears. Bé.
Ja ha tret la part economista, en Xavi.
No, men, és una qüestió evident.
Jo crec que 50.000 euros,
a
totes bandes, més o manco, vas tranquil.
Sí.
I doncs,
home,
això,
vius.
Això
és
idea.
Sí, exacte, aquesta és idea.
Bé, els dos bés no està, no, ja està, ja poden descartar, ningú és feliç, idò. A veure si de les amistats va millor.
Uh-huh. Jo crec que hi ha possibilitats.
Sí, això sí. 5 i 6, sí. Depèn, no se pot xerrar amb tothom de tot.
Jo 4 en rip. Ara el número exacte no te sabria dir. Tendria que fer càlculs.
Sí, la tinc. O més, sí.
4, però ja va bé.
En tens 4, justes.
Sí.
És que hi ha un estudi que diu que no poden tenir més de 5, perquè tanmateix no les podem treballar totes.
Mm. O sigui que el 4 o 5, d'aquí no podem passar.
Efectivament.
Sí. Eso sí. En Baleares, pues, somos ricos en amigos, pero en poca cosa más.
Bé, idò, el mínim de 4 amics en general se compleix.
Sí.
M'encanta aquesta senyora que diu, no tendré més amics, perquè un estudi m'ho diu que no,
se
puc atendre.
Ara en té 5. Si no entro un mes, diu no.
No,
però, això, a veure, jo tinc la sensació que, a lo millor per setmanes o per èpoques, prest més atenció a lo millor a certs amics que d'altres. O sigui, que vaig combinant, no? Entre quatre com a molt, perquè més es veure que ja no arribes.
Va, èpoques vitals, eh? Hi ha èpoques en què te fas més amb un altre, són els amics de tota la vida, però...
No, però jo crec que subconscientment, com que estàs atent a quan li vas a vida a un o a l'altre, si necessita qualque cosa. Sí, com que has d'anar combinant subconscientment.
Sí. També m'ha agradat la resposta d'un al·lot que ha dit, mem, jo obro escon als meus amics, però depèn d'en quin amic d'una cosa i l'altra.
Però en té quatre o no en té quatre, que és el mínim de felicitat.
Però amb un deu xerrar d'un tema, de sa món, l'altre xerra de tot bé...
I l'altre en té tants que hauria de fer càlculs, ha dit.
Sí.
Uf, això...
Sí.
Hauria de fer càlculs, és
veritat. Bé, vinga, el tema que mos interessa tots.
Ara, anem a un bessó.
Vinga.
Les relacions sexuals. Aquest estudi diu que perquè hi hagi un mínim de felicitat s'ha de tenir, no, una per setmana.
Una per setmana, com ho veus?
Home, jo veig que és un estudi que deu tenir molts i molts de biaixos, perquè això és molt subjectiu. Hi ha gent que pot estar més contenta amb més o amb manco. Hi ha gent que fins i tot tampoc agrada.
Però són estudis científics.
Tens raó, Jordi. Si li poses la paraula científic davant,
ja està.
Ja mos val per tot.
A més, què vol dir una relació sexual? Vol dir tot sol? Vol dir acompanyat?
Ah, també. S'hauria de matisar.
M'interessa saber què diu la gent.
A mi també.
Jo sí que tenc el lota d'un quasi 7 anys ara, i una vegada per setmana, sí.
Pues jo no tinc el lota i hi ha mesos que va molt bé el tema i hi ha mesos que va molt malament.
Tu vas compensant tot setmanes?
Sí, a veure, hi ha pics que ara, per exemple, aquest abril ha estat un èxit.
Bueno, ara a la meva edat, potser, però bueno, menys o menys, sí. Pues, complit.
Quina pregunta. Venga, sí, complit.
Va.
Sí. Esa bien.
Molt bé.
Ara, la gent de Balears es rec en amistat i en relacions sexuals.
M'encanta que, sincer, aquest abril ha estat un èxit.
Un èxit, sí, molt bé.
Ara, deu per setmana, bé, hi ha mesos que sí, mesos que no, dic, ho compensa.
Clar.
Okay, també em fa... 5 una setmana i després està
bé.
5 setmanes.
S'ha equivocat de programa perquè ha dit els darrers 30 dies, que és la pregunta que fa en Broncano, i ha dit, no, aquest abril ha anat bé. Bàsicament, complim més o manco els requisits de felicitat, manco la part econòmica.
Exacte, som rics en amistat, en relacions sexoafectives i en qüestions relatives a els quartos.
Fatal.
Tampoc fatal, va bé.
No, però la pregunta és... Com de concluent són els dos bés?
També vos diré que hi ha molt més motius per ser feliç que simplement d'aquestes tres coses, no trobau?
Moltíssimes més.
Sí.
Per exemple, fem una Taylor List d'aquestes.
Vinga, te pot trobar un bitllet dins la butxaca que no t'esperaves. Uns calçons que fa unes setmanes que no te posaves, agafes i te trobes un bitllet. Això, si no has felicitat això...
Jo ja me conformo amb una moneda d'un euro. O de 50 cèntims, ja. Oh, que bé. Això no ho esperava.
Hem escoltat una cançó que feia molt de temps que no escoltaves i te recordo una època. Aquesta.
Sí. Giràs coixí quan ens estiu, perquè estigui fred. Això és felicitat.
Treure-te les sabates després d'un dia llarg, o els calçons.
Que sigui les 8 de dilluns a divendres. Quan comença xiu-xiu.
Exacte.
Que soni l'alarma del despertador i que no t'hagis d'aixecar, que t'hagis equivocat.
Exacte, que sonis cap de setmana i diguis...
O que te despertis i te pensis que has d'anar a fer feina i resulta que no, que és un nord diafaner.
També hi ha recordar aquella paraula que tenies a la punta de la llengua que no te sortia i surt i no l'has de cercar.
També.
És increïble, aquesta sensació.
Molt de motius per la felicitat.
Però també te dic... te puc fer una anotació. La meva felicitat també és perquè tinc a Déu en el meu món, en la meva vida. I això, doncs, també m'ajuda. A fer ajuda.
Aquesta senyora recorre a l'espiritualitat, que és una cosa que aquest estudi / article que hem comentat no ha contemplat i me sembla important.
Només deia tres variables, que eren sexe, dobbers i amistat. Però què passa amb Déu? Clar, aquesta dona, si li haguessin demanat...
En Déu, on la serenitat / espiritualitat en general.
Espiritualitat de cadascú. M'apareix
molt important.
Ella ha dit que era molt feliç, però sobretot per aquest motiu. I m'apareix genial.
Saviesa.
I sabeu que vos dic que basta ja de ciència? Perquè sabeu qui té la resposta.
Qui la té, Jordi?
La gent gran. Hem llegit un estudi que diu que per ser feliços han de tenir 50.000 euros, mantenir una vegada relacions sexuals per setmana i tenir mínim 4 amics. N'estan d'acord amb això?
Nosaltres som molt vells.
Fes això que has dit. Els que ho tenen, n'hi ha que no ho han pogut tenir mai.
Us considerau feliços?
Sí.
Però...
Claro.
I quin és el secret per vosaltres?
M'agradaria tenir menys anys, però... El secret, pues, aguantar un en l'altre. Ja són 60 anys Junts.
Tot és millor. Que
vull estar amb tu. Oh, 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 vull estar amb tu. Ai, quina saviesa que hi ha en el carrer, eh?
Sí.
Has vist. 60 anys.
Aguantar-se, ha dit. Perquè si no ho aguantau, malament.
Només diré que gràcies, gràcies per aquestes lliçons de vida. Oh, Ramiro, is there anybody here who saw me wrong? Oh, Ramiro, is there anybody here who saw me wrong? In the center of the playground lies a rope of unknown sorts. It seems to say, hey, baby, who's not looking for?
La situació, John Look Out on New York City.
Jo sempre vull que me la posin.
Joan Miró ha batut el seu rècord històric en subhasta, 47 milions d'euros per l'obra Portrait de Madame Key.
La licitació es va dur a terme ahir a la Galeria Christie's de Nova York, que és una de les més importants del món. La peça, pintada l'any 1924 i procedent de la col·lecció del magnat Samuel Irving Newhouse, es va convertir en un dels grans focus d'atenció de la vetllada.
El resultat supera molt, molt àmpliament l'anterior màxim conegut de l'artista, en Joan Miró, fixat el 2012 amb la Pinture, venuda a Londres per 32 milions d'euros. Amb aquesta nova xifra, Miró reforça la posició entre els artistes europeus del segle XX més cotitzats en el mercat internacional de l'art.
La Galeria Christie's de Nova York havia estimat inicialment Portrait de Madame Key entre 22 i 31 milions d'euros, però la intensa pugna va elevar el preu final molt per damunt de les previsions.
Jo sempre vull que me la posin.
Radios, cultura.
La música ressona.
Capella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
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 Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Xiu, xiu!
Hola, xiu, xiu. Som n'Adrià i m'agradaria dedicar-li Calgari 88 d'Antònia Font en el meu amic Simone, que sé que li agrada i que s'esforça molt per millorar el seu català. Un beso.
Classificats per la final de patinatge artístic. No tot era físic ni mental, també era sentimental. Tu i jo festejàvem i representàvem Espanya a l'Olimpiada d'hivern del Canadà. Abans de sortir tu vares dir te casaries amb jo i vaig contestar avui mos casam si guanyem la medalla d'or. En sincronia i a màxima velocitat te'n vas a l'aire amb una força increïble i a punt de teure't allà te fas la morta i jo vaig alerta. Feim una curva oberta, agafa energia i teixet només de punta dels patins sona un redoble de bateria i feim com qui discutir. Han adjurat, se creuen mirades, crec que els ha agradat. Feim una jura d'estàtua final, mirant tot sòtil, rient i alenant. Ballam aquesta melodia moderna a una pista de gel de Calgary 88. Ja sona sa cançó per megafonia. Atlantis is calling, SOS for love.
I és el moment aquí a Xiu-Xiu de repartir justícia, i aquí ho tenim fàcil perquè la justícia se reparteix a base de gòmets verds i gòmets vermells, i el jutge és en Jordi Suárez.
Així és, i avui avui començant malament. Gòmets vermells, vinga. Aquesta setmana n'hagués pogut repartir molts, jugadors del Mallorca, Eurovision també n'hi ha hagut, vermells, en el fill de Samo de Mango, però jo no me ficaré en fregats. I el primer gol en vermell serà pels participants d'una party boat a Formentera. Resulta que aquesta setmana s'ha celebrat un party boat, que és una festa a la mà, bàsicament.
Molt bé.
On s'ha reunit gent en iots, motors d'aigua, barques, a fer festa per allà enmig, bàsicament. La festa va començar amb un matí amb gent beguent, música a tope, i passant d'una banda a l'altra com si això fos una zona com una altra qualsevol, però no, era una zona protegida.
Com si fos Camp Boom, digue-ho, Jordi. Sí. Camp Boom.
Com si fos això, no ho sé, què podríem dir?
Això?
Sí.
Com no si ho direm, l'expressió que se me ve en el cant no la diré.
Com si fos casa.
Com si fos una casa...
Jordi!
Com si fos una casa sense llum.
Bé, això segur que era davant escaló de Sant Agustí, i és una zona al mar que està protegida. I dos, se van acumular ja uns 30 vaixells i es tenen un d'hores a l'altre com si fossin tots un. I la marxa se va allargar 22 hores.
O sigui, van col·locar les barques una de vores a l'altra per poder votar...
A Berloa, que s'ha dit.
Clar, un posava...
Com és això? Té un nom tècnic.
Berloa.
Exacte. Sí, tu anaves votant d'un vaixell a l'altre i anaves coneguent gent.
I vol dir que no se'n podien...
A casa seva.
És per l'Atlàntic.
Aigües internacionals.
Ah, si no voleu anar a l'Atlàntic, a la Mediterrània, però mireu que teniu la mà.
No.
La tenen enmig, podíeu anar.
No,
aigües internacionals, no importa anar a aigües internacionals.
Xavi, ni això. No és per la qüestió de territori, és per qüestió d'ecologisme.
Sí,
i de consciència.
És una qüestió de tot.
De moral.
Amem.
D'ètica. De respecte.
D'això sobretot, de respectes, i qüestió de moltíssimes de coses. Però bé, què més, Jordi?
Idò, que van haver d'aturar la festa, perquè, òbviament, els veïnats van dir no. I van cridar a la policia.
Exactament.
I van anar, i multa de 4.800 euros per s'impulsor de la festa, i no només això, sinó que també com a vermell, que s'endú.
Això m'agrada.
Doble càstig.
Això li farà tenir...
És pitjor que la multa,
home,
també t'he dit.
Si tenim llots de 90 peus...
Exacte.
Cago en denes, i dir 4.800 euros, eh?
És per nosaltres...
La multa te la llevaràs amb els dobles, però el goma per mai no te'l llevarà ningú.
Això mateix va passar a la colònia de Sant Jordi, deu fer 3 estius, que van fer una festa a la mà, a la badia que hi ha, no mateix no m'ha sortit el nom, però bueno, clar, penseu que no hi ha cap interferència sonora, i això de la mà arriba perfectament a les cases i els veïnats, com comprendreu, i com és natural, no poden dormir. Què passa? Volen d'empipar?
Ves que no, ja no és per veïnats, és per la qüestió de...
Bé, per moltes coses, és multifactorial.
Sí, no, està clar,
vulguis.
Està clar.
Però bé, que Jordi...
Goma per mi i per ell...
I ja sí, mos enfadam.
Exacte, goma per mi i per ell i tota la gent que va participar en Party Boat, que és el mateix que una festa a terra, però amb gent que se vol flipar perquè té un vaixell. I ja està.
Molt ben dit.
Següent goma per mi. I aquesta vegada és pels compradors d'art.
Un Picasso original de tamany especial per totes les coses que he deixat passar.
Com ja m'he explicat fa un moment, i segons recull el diari Última Hora, a la galeria Christie's de Nova York s'ha batut el rècord històric de subhasta d'un quadre d'en Joan Miró que s'ha venut per 47 milions d'euros. En concret s'obre el retrat de Madame Key. K. No ho sé com se pronuncia això.
Qui, si és en anglès, qui, si és en català, K.
El retrat de Madame K, pues, supos que K, no? Que sí. Diu el retrat? Pintada pintada l'any 1924, i aquesta obra ja formava part de la col·lecció d'un magnat editorial, i en aquesta subhasta celebrada la nit passada a Nova York s'ha revenut aquesta peça per una milionada. I això a nosaltres no mos pareix bé. Perquè des d'aquí reivindicant que les peces d'art úniques, a més d'un autor tan important per la història de les illes com Sant Joan Miró, no ha d'estar per Nova York.
Home,
allà,
per favor.
Això ha d'estar aquí.
És que les obres d'art han de ser accessibles per la gent de peu, per poder-les valorar. No l'han de tenir els milionaris a Nova York i Déu sap on, per 40... Quant? 47 milions d'euros. Un Miró que està en mans d'un milionari, més que bilionari, diríem. Sí.
Això hauria d'estar aquí, a l'estudi d'IV3.
Exacte.
Que si gent pogués venir a veure.
Edifici públic.
Bé, és que està encerrant que un quadre d'un Miró no s'havia venut mai tan car, que es darrer va ser l'any 2012 per 32 milions d'euros, que va ser a Londres. En tot cas, lo d'en Miró no va ser el quadre més venut i el màxim va ser un lot de Jackson Pollock per 159 milions d'euros.
Que fort que hi hagi gent que pot pagar això per un quadre. Mare meva.
En definitiva, com a vermell per comercialitzar aquest tipus d'obres i pagar tant de milions. Això hauria d'estar aquí a IV3 Ràdio. Ja ho estic dient. I el següent, com a vermell, que ja estic un poc cansat de repartir aquest com a vermell, m'estic començant a fartar. I és a veure si mos fan cas d'una vegada, xiu-xiu, que ho deim cada setmana. Com a vermell, una vegada més, pels dissenyadors de llistes de millors platges del món. Qué bonita está bañándose en el mar, tostándose en la arena. Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor, ¿qué voy a hacer? Aquesta vegada... Vols dir?
No, perdona. Tot teu.
Aquesta vegada ha estat Cala Macarella, s'anomenada per rànquing The World's 50 Best Beaches. Que és lo mateix seria les 50 millors cales del
molt
món.
Bé.
Ja està, mira, més fàcil. Això, Cala Macarella, de Ciutadella, de Menorca, se situa en el lloc número 12 de les 50. I el gomot vermell no el posam perquè la posició sigui molt baixa. 12 de 50, vinga, ja.
Hauria
d'estar més alt.
No és això que mos indigna.
Però no és això que mos indigna, que també un poquet, sinó que mos indigna això d'aquests rànquings que promocionen allò que ja està promocionat. I com és aquest cas, és que és una de les cales més massificades de Menorca.
Home, jo m'agradaria que poguessin ponir de qualque manera perquè fiquin, com una vegada per totes, la platja de Can Pere Antoni, que és la de Gesa d'aquí davant.
És igual, l'important fiquin cap.
Ah, oh, sí, aquesta està bé.
És allà m'agrada, la platja de Can Pere Antoni.
Hi ha arena, hi ha la mà...
Mos pega prat de sa feina.
Històric de Gesa, se pot justificar de mil maneres. Després està de vora i ve de ràdio.
Això és el millor.
De Palma, és a dir, vull dir, té moltes coses.
Sí.
Bé, per si vos interessa, si qualcú li interessa, que ho dubt, aquesta llista se vota entre més de 1.000 professionals de viatges, entre ells influencers del sector turístic.
Bé.
O sigui, aquesta llista és... Molt bé.
Vau consultar qualque vegada aquesta llista de platges per saber a quina platja
anar?
No.
Clar que no.
No
necessitàvem nosaltres.
No, jo és que no, jo vaig a ser dues de sempre.
I ja està, ja. Que no te la toquin.
I quines són les dues de sempre, d'en Jordi?
No ho diré.
No, clar.
No fos cas a qualque...
Exacte.
Qualque fan.
Qualque influencer que m'escoltarà i farà The 15, cada millor...
Exacte.
No, hombre. No se diu això. Anem a passar el Gomet Verds.
Sí, millor.
Anem a passar el Gomet Verds. I primer Gomet Verds per la jugadora de l'Arsenal, Laia Codina. No te fallaré, somos compañeros, siempre estaré aquí. Si me necesitas, no te fallaré. Gomet Verds per na Laia Codina, que, segons les seves xarxes socials, cuida i alimenta la nostra Mariona Caldentei. Bravo.
Bravo.
Molt bé.
Bravo. Laia.
I de les dues jugadores, catalana i mallorquina, fan pinya en la terra i sabeu que aquest cap de setmana en el Laia li ha preparat un risotto de carabassa a Mariona.
Molt bé.
Jo me deman quan en Xavi Oliver mos prepararà un risotto de carabassa.
I el tenc aquí, la duita amb una carmanyola? No, podríem fer, men. De moment podria fer una paella, però encara no sé quan ni en quin moment.
Ja ho ha dit, que no mos ni convidarà.
No
és que hi reconeix.
Home, és que...
Li diu, mos convidaràs un dia en esteu lleut? I diu, la veritat és que no. Ell ho diu obertament.
I deixen en converses privades.
Bé, ja està, i ara ho sap
però
tot.
No, però hi ha un motiu darrere.
Sí, realment tampoc mos interessa
clar,
tant.
Clar, jo mos convidaria i pensaria, uah, quin compromís, han d'anar en barca.
Sí, a més, seria ja incòmode. Mos veuríem en roba interior.
Riuríem.
En banyador.
Bé, no roba interior, és en banyador.
Sí, el pitjor és que t'ho traïm ara, però si ara mos dius, voleu venir a la barca nosaltres?
Clar, vosaltres direu, va, sí...
No, ja m'ho mereix.
Faria peresa.
M'ho mereix.
I jo també m'ho mereix. Una biodramina.
Jo som més de camp.
Que no pas,
Exacte, de muntanya.
Ah, sí que no vos convidaré mai.
Vinga.
Va, menys.
Per què se mereix na Laia un gomot?
I no, per cuinar i cuidar la nostra Mariona.
I do, sí.
Que ben segur que senyora de Can Nostre. Qualque dia li pot preparar un frit o qualque cosa.
Molt bé. Vinga. Molt bé, molt bé.
Passant pàgina, perquè avui els gomets van de famosos i xerrant de la cantant menorquina Kiara Oliver. Na Kiara, que és aquesta artista que sentiu, és de Ciutadella, i avui mateix ha quedat a les portes de convertir-se en la cantant més escoltada de tot Espanya, segons les reproduccions digitals i vendes físiques de la darrera setmana. Segons la llista ProMusic Hey, Na Kiara ha estat la cantant més reproduïda i venuda a Espanya, només per darrere en Quevedo, que és l'artista més escoltat. Li ha agradat molt tenir els premios i que... Escamem, com se diu això?
Jo no ho sé, però ho he dit un
par
de
segretes.
Promusicae.
Exacte.
Ai, jo, promusicae.
És una declinació del llatí, ae. Promusicae.
Promusicae. Tampoc tindria per què saber-ho, això.
Jo que sé, és que aquestes llistes sempre són promusic...
Sí,
no sé
és vera, tens raó.
Promusicae.
I
dona, Kiara...
jo no en sé més que els altres, eh?
No sap més que...
No.
Jo no sé més que tu, ha sonat.
Bé, escolta, na Kiara ha quedat la segona i exacte. Qui ha quedat el primer, idò?
En Quevedo.
En Quevedo.
Ah. Ho ha dit, Jan Jordi.
Però no qui és en Quevedo?
En Quevedo és en Quevedo.
En Quevedo és de què, date...
Però no, però tu fa... l'altre li vas imitar millor.
Vinga, què escoltaven? I cada vez que te veo me acuerdo más de aquella
vez del perreíto en plaza en playa del inglés. Yo no quiero... Bé, idò, aquest senyor és el més escoltat de la darrera setmana a Espanya i na Kiara és la segona més escoltada. S'ha posicionat la número 2. Sabeu que gràcies en el seu disc estrenat no fue real.
Sí.
Molt bé.
Ja haurem d'estar pendents.
Exacte.
A veure què tal. I la veritat és que el top 3 també el complet és mallorquí Rels B. O sigui que les Balears estan ben representades. Resum, Gomet Bird per na Kiara Oliver, en Rels B i a tots els oients.
Molt bé.
Molt bé. Acabam amb els gomets que avui han estat intensos. En exacte. Qui acabam, Jordi?
I d'acabar amb tota aquesta gent que ha corregut una mitja marató a Formentera. Visca Formentera, allí he nascut jo, sa terra que en primavera venen a Oranelles, venen a Niuat. Visca una illa tranquil·la que com totes les illes la roda a la mar. Visca una caseta blanca coberta de taula que en su temps va comptant. Idò, aquest diumenge Formentera s'ha paralitzat per acollir la mitja marató en la qual hi han participat 3.500 persones. I no sabeu la quantitat de mallorquins, menorquins i eivissencs que han anat fins a Formentera per córrer.
Estion Catxana, bon vespre.
Bon vespre, com anem?
Has molt estat bé. Tu a Formentera?
No, estic en contra de colonitzar altres illes. No me faig merda que nostra.
Escolta, anar a córrer tampoc és
sí,
cap
però
mal.
Sí, sempre se tiren gels d'aquest per allà, la gent... Jo he escoltat
això,
gent...
Això, els mallorquins, menorquins i vissen que han anat, no ho fan.
Tu saps que hi ha gent que s'atura mitja marató són 20 quilòmetres, 21.
Sí, 21.
Hi ha gent que té necessitats.
Jo...
Però amb 21 quilòmetres te pots aguantar.
La gent no se torca amb un mac, eh? Que s'ha perdut. Només diré això.
Bé, ja, però també han fet un pot de germanor entre illes.
Sí, exacte. Això també està bé.
Tots,
també està bé sí.
I això sempre està molt bé. Per si vos interessa saber-ho, la mitja marató ha anat des d'Esfà d'Espilar de la Mola fins a l'esport de la Sabina. I el primer classificat ha estat el triatleta José Enrique Coscolla. Enhorabona.
Molt bé.
Enhorabona.
Sí.
Quin temps ha fet?
Ha fet un temps de 1 hora, 11 minuts i 11 segons, que és un temps curiós, que ha fet 1-1-1-1-1.
El 11, el 11, el 11.
Molt bé.
El 11, el 11.
En tot cas, aquesta mitja marató té molt d'èxit. Varen participar 3.500 persones.
Ja n'hi ha.
Però 4.000 no s'hi varen poder inscriure.
Ostres,
o sigui que ja són. Així que el Gomet Bird, per tothom que hi ha participat, però vermell perquè s'hagin pacientat per quedar-se fora.
Pobre, ets queden de fora i...
A veure, calma. Tothom no hi cap sí. A Formentera. Sí. Un any uns,
sí.
Un any
ja
uns.
S'hauria
pogut repartir, aquí faci més dies.
Serà per anys, serà per anys.
Posa't tranquil, amo, que no vas anar a verdia, que no passa res, que tot morim.
I d'això.
I d'això.
No passa res.
Entre que és Formentera i entre la moda d'escorre, clar, normal que 4.000 persones han quedat de fora.
I si no, pot córrer de vora, saps? O sigui, no
sense inscriure.
Sense tenir dorsal, però vas corrent de vora la gent.
Ja t'encalçaran.
Sí, clar.
Tanmateix, 21 quilòmetres.
Si és per esport, tot és per esport.
Evidentment. Aquella hora baixa s'espumador, aquella caldereta de cintadella, els cants regionals del seu pescador.
TV3 Ràdio és diversió. Wine Days Deo Binissalem, del 22 al 31 de maig. El divendres 22 de maig, a partir de les 6:30, t'esperam a la festa Wine Days al claustre de Sant Francesc de Palma. Vi, gastronomia i música en directe amb bons assallers i tapes eco, amb venda anticipada. Consulta el programa a binissalemdeo.com. Wine Days Deo Binissalem, cofinançat per la Unió Europea.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
A llegir un conte amb el meu fill.
Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
Rentar dents, rentar cara.
I me passes fil dental.
El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Baracel·li Bosch.
I me despert 7 hores després.
En aquest programa comptam amb Sion Catxana perquè mos doni respostes vitals en les seves
sionades.
Sion Catxana, tanta sort ets aquí.
Per sort o per desgràcia?
No, sort. Sort. Nostra bé. Sort.
Xerràvem ara d'aquests cracs que corrien a Formentera, sí. Ídols, si me demanau, i jo vos voldria demanar si vos ha sortit molta story per Instagram d'aquesta gent que corria a Formentera. Jo me n'han sortit uns quants. Tenc uns quants de mallorquins que eren.
Jo també.
Sí, no?
Sí, qualcun.
Qualcuna era, també, no?
Home, de 3.500 persones, jo crec que un parell eren mallorquins.
Eren mallorquins, més de dos. 3.500 persones. I vos voldria demanar, a quanta gent, així, aproximadament, vosaltres seguiu a Instagram? Ho teniu controlat?
Veu, jo ara sí. T'ho podria mirar.
Sí, jo un miler de persones.
Un miler de persones. Jordi, tu
jo crec que deuen ser unes 500.
Unes 500, tirant més per baix, i anem a Déu.
Jo a 2014.
2014. Idò, i aquest número no m'interessa tant com... Quanta d'aquesta gent no és... És a dir, no de manera que ho mireu, però no és coneguda, sinó que són gent que els interessa, influencers, artistes... Quan creus, aproximadament, de tota aquesta gent? Oh, només seguiu a gent propera,
no.
Amistats?
Jo pot ser un 30%,
Un 30%?
Entre mitjans de comunicació, periodista... Jo som molt més boller que no...
Que de publicar.
Jo també. Sí. Jo diria que un 60% és aquest tipus de gent.
I l'altre 40%, gent propera que sí. Coneixes. Jordi, tu estàs
no,
per allà.
Jo anava a dir també un quart de la gent que segueix deu ser... Sí.
O sigui, bastant alt.
Bastant alt. I d'aquesta gent que seguiu que no coneixeu, des que siguin artistes, actrius, cantants, etc, per quants creus que pagaríeu una entrada per anar al seu espectacle?
Dos.
Sí, jo també.
Un sot jo?
Sí.
Ah, bé, gràcies.
No, tu te compt com a conegut.
Val, d'acord. Sí.
Com a artista,
mos podem
conegut.
Tutejar,
Inés, clar, és que nosaltres tenim un problema perquè... Clar, som artistes i coneguts.
Clar, exacte, som... Exacte.
No, jo això, dues persones.
Poca gent d'aquesta, no? I és que vivim en això, una època de s'admiració atomitzada. D'acord? S'ha fragmentat en milers de trossos petits a la gent que admiram i ja no hi ha... O més aviat, cada vegada en queda menys, en Quevedo, que comentàveu, és un d'ell, una Rosalía, queden aquells ídols monolítics del segle XX, aquelles figures que concentraven l'atenció de milions de persones simultàniament, que sortien en els tres canals de televisió que hi havia, que ocupaven les portades de les revistes, i ja n'hi havia prou amb això per ser omnipresents. Però ara tenim una altra cosa, tenim molt de microídols, no? Gent que acumula milers, desenes de milers, inclús centenars de milers de seguidors, però que genera una intimitat simulada, i quedeu-vos amb aquest concepte, intimitat simulada, perquè hi tornarem. I què passa? Entren a la teva vida cada dia a través del mòbil, com si fossin un amic que t'explica coses de l'orella, però que quan anuncia un concert, una presentació, una xerrada, les butaques queden mig buides. I això no és una anècdota, això és un fenomen que diu alguna cosa bastant profunda sobre com funciona, com dèiem, l'admiració a dia d'avui. I vos poso una cançoneta i vos ho explic. Idò, i escoltaven David Bowie i que We Can Be Heroes, Just For One Day, i és que Spotify va publicar unes dades fa relativament poc que són absolutament reveladores. Resulta que només un 2%, dels oients mensuals d'un artista, és que ells anomenen els de Spotify superlisteners, representen la meitat, és a dir, aquest 2% representen la meitat de totes les entrades venudes en els concerts a través d'aquesta plataforma. Un 2%. Això vol dir que el 98% restant, tota aquella massa enorme de gent que sona aquesta cançó que li agrada a aquell artista, una playlist quan cuina o quan va en el cotxe, no farà mai el pas de comprar una entrada per veure en directe en aquella persona. Escoltar no és el mateix que admirar, i admirar no és el mateix que comprometre's a comprar una entrada o assistir personalment, físicament, a escoltar en aquell artista. Aquí hi ha una encletxa que és relativament nova, però que en el mateix temps ho canvia tot. Perquè, com dèiem, durant dècades, la cohesió era bastant senzilla, no? Si tenies èxit en els mitjans, tenies èxit en directe. Si sonaves a la ràdio, com nosaltres, aquí, que som un programa d'èxit, la gent venia a veure-te en els concerts o en aquells directes que fessis allà on anessis, arreu. Si sorties a la tele, omplies. Hi havia una proporcionalitat, no? Una traducció quasi mecànica entre presència mediàtica i presència física. Ara no. Ara pots tenir milions d'escoltes a Spotify i no omplir una sala petita. Pots tenir 1 milió de seguidors i que no venguin ni 40 a veure-te tocar. El fet d'admirar s'ha convertit en una cosa lleugera, quasi gasosa. Ens agrada molta gent, però ens agrada amb poca intensitat. I aquest és el concepte que avui volia dur. L'admiració de poca intensitat, que crec que és la característica de la nostra època. I hi ha un concepte que també ens ajudarà a entendre tot això, que és el que Donald Horton i Richard Wall, el 1956, van encunyar, i és el d'interacció parasocial. Ells van inventar aquest concepte per intentar explicar què passa quan vam en els nostres ídols a la televisió, a la ràdio, no? Tu senties que els coneixies, però ells no te coneixien. Tu saps com parla, que menja, on va de vacances, quin problema es té sa mare, però ell no sap ni com tenons. Horton i Wall ho van formular pensant en això, en presentadors de televisió i en locutors de ràdio. Però el que no s'haurien imaginat mai és fins en quin punt les xarxes multiplicarien això, fins a convertir-ho en una relació quasi omnipresent en el segle XXI. Aquella relació vertical on tu saps molt d'aquella persona, però l'altra persona no sap ni qui ets. Quin és el problema? Que abans, com dèiem, aquesta admiració implicava una distància. Tu sabies d'aquella persona, però el que te deixava, el que te mostrava en aquells programes mainstream de televisió
perquè
o ràdio.
Perquè el veus com un ídol, per tant, des de distància.
Des de distància. Però realment senties que no comparties res amb aquella persona.
Precisament, però això era un ídol, no?
Per això era un ídol. Estava com a...
idolatrat.
Exactament. Estava un pedestal. Sí. Estava un pedestal i no coneixies tant la seva intimitat com per poder-lo sentir tan proper com perquè te sigui una mica més igual. I aquesta és la paradoxa del microinfluencer actual. Que com que, recordeu com us vaig explicar l'altre dia, el tema de la IA implica que has de posar molta biografia a l'hora d'explicar les coses, t'has d'obrir emocionalment, hem de fer aquesta pornografia biogràfica, generes una intimitat tan gran en el teu públic que ja no resultes extraordinari, no? I això és un problema, perquè el microídol actual és bàsicament això. És un estrany, però molt íntim.
És que, de fet, la reina d'Anglaterra, Elisabet II, sempre deia que la monarquia s'havia de mantenir gràcies al misteri.
Exactament.
Perquè el fet de veure-los inaccessibles a molta distància sostenir de qualque manera és institució, no?
I sí, exactament.
Que, era, també un, que és un poc et sagraci d'aquests fenòmens, no? Si li poden dir fenòmens, no? Mm. Però l'os, sí, que crear aquesta curiositat, aquest morbo.
Passa, per exemple, amb en Bob Dylan, per exemple, que encara manté un poc aquest, aquest misteri. I...
El misticisme dels famós. El misticisme dels famós.
I no s'exposa, com dius tu, públicament i diàriament, que podem accedir al seu contingut 24/7. I això, de qualque manera, genera més... t'enganxes una
atenció.
Sí, sí, i que l'accessibilitat destrueix una mica aquest misteri i fa el que dèiem, que si jo conec exactament tot el que tot el que fa a diari aquella persona, ja no m'interessa tant anar-lo a veure quan ve la meva ciutat o estar tan pendent del que fa o que no. També això és, de qualque manera, és el motiu de destrucció dels mitjans de premsa rosa tradicionals. És a dir, què és el que mou el món de ska avui en dia? Javi Hoyos i aquest tipus de perfils. Són un altre tipus d'entendre diguéssim, intimitat dels famosos molt relacionats a xarxes socials, perquè ho mostren tot allà. Ja no fa falta que vagin a segon quin programa a vendre una exclusiva per una milionada.
Sí, com els paparazzi ja no s'enduen exclusiva perquè la fan ells abans a través de les xarxes.
I això és...
I molts ho juguen, també.
Claro, i això era molt productiu en un primer moment, perquè realment tu t'endús, diguéssim, els dobbers d'aquell paparazzi, perquè dius, perquè vengui aquesta imatge, la venc jo mateix. Mm. Però al mateix temps va, de qualque manera, foradant el que era aquest misticisme que permetia idolatrar d'una forma bastant plena en aquests idols. Que
tu tenies idols
ja no
quan eres jove?
Jo ho he dit moltes vegades. Jo, quan era jovenet, volia ser Alex Turner, que eres cantant d'Arctic Monkeys.
A veure
com
has dit. Tenies pòsters en les
parets? Tenia... No era aquest tipus. No. Clar, perquè com jo el trago a vosaltres? Jo era d'imitar-lo. Jo era d'imitar-lo que nostre, posar les cançons, intentar cantar, imaginant... Me posava vídeos de YouTube de concerts i m'imaginava a mi siguent aquella persona ja damunt d'aquell escenari.
Jo ídols com a tal, jo ídol... Bé, quan érem bastant més petits, Rafael Nadal, per exemple, jo l'idolatrava.
Vamos, Rafa.
No, però...
I eres de seguit, seus.
Clar, jo me va plegar, quan... Bé, jo jugava molt a tenis, jo me va plegar que en Rafael Nadal començava a ser molt i molt famós i molt i molt i molt bo, i ves aquell llamp d'homo, és a dir, que aconseguia tot el que solia, i jo com a nin, és a dir, volia ser com ell, li
dobtava. Però tenies pòsters i ferretines d'ell?
No
forraves les carpetes?
No tant.
Jo, tirant per aquí, també tenia un altre ídol, que era en Kobe Bryant.
Per exemple,
jo jugava a bàsquet i camisetes, les sabates que treia... Però aquesta manera d'idolatrar no era potser tant imatge com aquell merchandatge que... És a dir, hi havia diferents formes de idolatrar en aquest sentit. A mi me passa, però, que ja és on volia anar, es bessó de tot això, que me not que la meva admiració cap a les persones ha passat a ser això, de baixa intensitat. Tenc molt de microídols...
Però també és normal, però... perquè l'adolescència tot és més intens.
Sí, això és un punt. Això és un punt evident, que no totes les edats i de l'altre de la mateixa manera,
sí.
Però crec que si m'hagués agafat més jovenet, també me passaria una mica això. La sobreestimulació, que sempre parlant d'internet, és el que implica, que tens tantes coses a les que triar, que potser no focalitzes tant en una i no inverteixes tanta energia en aquell ídol concret.
Clar, tal vegada abans anar a veure un artista que venia a la teva ciutat era la gran oportunitat de veure'l-lo. Ara te'n vas a internet i trobes mil concerts gravats, mil coses, mil continguts. Vull dir que al final dius...
Exactament.
Ja està.
Exactament. És molt més accessible. Això és positiu, però ha canviat les regles del joc i és de la qual et voldria parlar ara després d'aquesta altra cançoneta. D'acord, els ídols són molt accessibles i, a més, hi ha molts més ídols dels que hi havia abans, d'acord? Que mos du això? Mos du un altre concepte molt interessant, que és de na Teresa Sempt, que és una teòrica de cultura digital que vos recomano moltíssim, que ja en el 2001 va encunyar aquesta paraula, de microcelebritat, no? Estem rodejats de microcelebritats i ser famós o ser influencer, sobretot en el món de les xarxes socials, de creadors de contingut, s'ha convertit en un ofici, d'acord? I què passa quan és un ofici que té tant la part agradable i, diguéssim, luxosa, com la part més precària? Hi ha molta gent bastant coneguda que no té una vida d'insomni, i mos pensant que sí. A vegades relacionam les xarxes socials, els influencers i els creadors de continguts amb fama, dobbers i, diguéssim, una vida idíl·lica, i no sempre passa així. A vegades és una feina invisible, mal pagada, emocionalment esgotadora, perquè, com dèiem, has de posar la teva biografia damunt la taula constantment, i les dades són bastant clares. Més de la meitat dels creadors de contingut han experimentat esgotament professional directament causat per la seva feina. Quasi 4 de cada 10 s'han plantejat deixar-ho completament, i les causes principals que citen són la fatiga creativa, sinestabilitat econòmica, perquè, com dèiem, has de picar molta pedra fins a arribar a un nivell on d'haver-se de compensi tot això, i les càrregues de treball desmesurada. Hores i hores de Twitch, hores i hores de YouTube, hores i hores de fer vídeos curts de Reels per TikTok i Instagram. És una mica... a mi m'agrada comprar-ho amb... Hi ha aquells grans músics d'estadis, Quevedo, Rosalías, i després hi ha els músics d'hotel, no? Que són músics que... És un ofici com ser fuster. I doi, el tema de ser famós ha passat també a dividir-se en aquestes categories. Hi ha microfamós, microsídols, que tenen col·laboracions en certes marques, però que s'enduen un sou com podrien donar-nos nosaltres aquí a Serrat. Vosaltres no, i ja mateix, perquè tothom sap que tu tens un sou desorbitat, però la resta de mortals...
Ja som una d'aquestes ídols.
Clar, però tu ets de la Lliga de Champions, tu ets de Champions. No ets d'esterrassos com nosaltres. Però és així, és a dir, s'ha convertit en, diguéssim, una altra feina, una altra opció dins el mercat laboral. Però és una...
Ves que els infants, quan els demanes a vegades que vols ser de gran, diuen influencer.
Això està canviant ja.
O youtuber.
Ara ja no tant. Sí, va haver un moment,
sobretot,
post-millennial, on la majoria volen ser youtuber, però crec que s'han adonat compte de la trampa que implicava això i de la quantitat d'intimitat que has de regalar, i molta gent s'està replantejant per això que t'ho dic, perquè moltes vegades no està remunerat com caldria.
I volen tornar a ser futbolistes.
I volen tornar a ser
astronautes.
Astronautes o bombers. Però jo us duc una solució a tot això. Bueno, no sé si una solució.
Tu sempre duc solucions.
No, jo duc... Bueno, duc aproximacions. Què fem amb tot això? Quina reacció tenim davant d'aquest flux desorbitat de contingut? I hi ha una tendència que a mi m'interessa moltíssim, que és el neolocalisme. Què és el que més està
sempre
pujant...
Sempre acabam amb el localisme.
Sempre tirant cap a nostra. Què és el que està pujant més a xarxes? El que està més proper, allò local.
Un Toni Orrac,
un Paricio Productions,
un Miquel Montoro,
una Maria Jaume, una Maria Hein, a nivell de música. És a dir, gent que en el seu contingut, en el seu art, en la seva creació, tingui significats que mos interpel·lin.
Ninxol.
Que siguin propers, que siguin més de nínxol, exactament. És a dir, que la teva audiència no sigui tan global, però sigui més fidel, i que de qualque manera connecti molt més amb allò que tu dius. Per tant, la meva conclusió és que hem de mantenir el suport en aquella gent que fa coses des de neolocalisme, des de la mirada pròxima en allò que mos interpel·la. I, sobretot, hem d'intentar no només respaldar-los quan estan en les xarxes socials, sinó també quan fan esdeveniments, quan fan concerts, i com, per exemple, dia 22, que és aquest divendres, Ritual Nepal presenta, que escoltàvem ara el seu darrer disc, ara venim en el Club Mutante, que segur que vos encantarà, així que vos convido a tots a anar divendres 22 a escoltar Ritual Nepal, que fan cançons des d'aquí, des del neolocalisme, i això és un poc. Els meus idols són col·legues.
Sempre. Que ben filat, un aplaudiment per en Sion, que ara mos acaba de fer una neopublicitat del seu grup d'amics.
El meu grup d'amics i el meu grup fetitxe, darrerament, sí. I hem de reivindicar això, que els idols han de ser col·legues una altra vegada.
Però clar, tu també, o sigui, dèiem que aquestes persones tan famoses, com més properes, més costa que hi vagin. I en aquest cas, Ritual Nepal, Maria Jaume i tal, són el més proper que te pot trobar.
Exacte. Hem de lluitar amb aquesta contradicció. Sí.
Pot dir, mira, jo Ritual Nepal ja els veuré mil vegades
també
en l'estiu.
Sí.
Que en aquest cas no.
No, però sí.
Però qualsevol artista d'aquí dirà...
És evident.
I que no
jo intento contradir-me 7 vegades al manco de la secció.
Però, i de totes formes, tu has acabat apel·lant en el neolocalisme respecte als artistes, és a dir, un ritual al Nepal, un Maria Jaume, un Maria Hein, no el mateix artista que influencer.
No, i els influencers també. Què passa? És a dir, això són les cartes com estan. Per tant, Aquesta proximitat ha fet que ja no valorem tant ni els famosos que estan a Los Angeles. Per tant, si ja no valoran ni aquells, què té més? Mm. O sigui, ja, anem a obviar-los en aquests, tant que estan tan enfora. Mm. Anem a apostar pels que estan aquí. Si tanmateix és tan pròxim, Antonio Rack, com na Carol sí. G, saps?
Ja, anem amb Antonio Rack.
Per
això,
Antonio Rack i na Carol G estan en el mateix nivell de proximitat, ara mateix.
I, per exemple, també...
I Antonio Rack m'ha fet gràcia.
I una altra icona que podeu seguir és en Sion Cazzana.
També, Sionades, claro, sempre som allà.
Sionades, ara també és col·laborador del Dissabte
Directe. També, molt content. Televisió. Sí, 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 en Antonio, un espectacle.
Ets un fan.
Soc un fanboy de tot. I un microidol, també, a vegades.
Exacte, això, neolocalista.
Sóc esteu idol, com que deia aquell, no? Sóc esteu idol.
Sí, Joan, gràcies, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Ens encanta que venguis. Which insurrectionist and focus king buried the White House under bling? Who threatens like other people breathe?